Estel Migdia, amb Joan Trias.
2019, davant les sentències del procés a Barcelona, entra en ebullició amb aquestes importants concentrades manifestacions a plaça Urquinaona. El resultat de tot allò, si ho recordem, va ser de 600 ferits, detencions i càrregues policials. Entre els ferits, un membre del cos de la Policia Nacional que cau en coma durant 5 dies. Pocs dies després, es fa un homenatge on parla la comissària en cap de Pontevedra, Estíbaliz Palma. I el diario .es treu avui a la llum aquelles declaracions.
Hay un dicho que dice detrás de un gran hombre y una buena mujer, que dentro de poco será detrás de una buena mujer y un buen hombre. O bien otra mujer, o un fluido, o un algo. Ahora, yo la recordaba que estaba de comisaria en Pozuelo Alarcón cuando pasó esto, y ya me iba de Pozuelo, venía para Pontevedra. Pozuelo es una plaza nacional, no republicana, o sea, era un ámbito estupendo. Cuando dabas una charla, ¿no? Pero era un momento que me acuerdo mis hijos con redes sociales diciendo, mamá, ¿qué hace la policía en Cataluña, no? O sea, hubo 48 horas que parecía que la Policía Nacional se había transformado, ¿no? Y de repente maltrataba, violaba y no sé qué cosas hacía más. Que ya les gustaría algunas, que les violara alguno y...
Vale.
Un pot opinar el que vulgui sobre aquelles protestes, evidentment, i només faltaria que no opinés. Però també és evident que això hauria d'explicar-li, sense acotar el cap, a milers i milers i milers de dones maltractades, assassinades i violades d'aquest país. I, evidentment, també ha estat cessada. Dos minuts que passen ara mateix de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 22 de març i a aquesta hora.
Dóna resposta al tribunal desplegant un marc normatiu, donant absoluta garantia de l'aprenentatge de les dues llengües, el català i el castellà, a la cava quart d'ESO, i no aplicant percentatges d'aprenentatge, perquè no és una mesura pedagògica.
Yo hablaba con Putin de estas cosas y de estas preocupaciones, de esa percepción de amenaza que él sentía.
Tenemos la división de los 500 millones entre estos 400.000 vehículos, llega aproximadamente a 1.250 euros por vehículo. Esa cantidad es absolutamente insuficiente. Simplemente repostar un vehículo pesado puede costar en torno a los 1.500 euros, 2.000 euros.
O aquí intentamos tender puentes e intentamos llegar a acuerdos entre todos, o la situació va ser molt complicada.
Tinguin en compte que a Catalunya 150.000 empreses van demanar aquests préstecs ICO.
És una inversió econòmica important en aquesta zona i que s'aniran executant durant l'any 2022.
La consigna és guanyar, sempre la és, però ara més que mai, no? Estem a quarts de final de la Champions.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, 3 minuts que passen de les 2 del migdia. Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps continua marcat per la inestabilitat i per aquests vents de llevant que continuaran donant plugims de caràcter feble al llarg de les properes hores a qualsevol punt del litoral i del prelitoral, però sobretot meitat sud de la costa. En canvi, es poden ja anar obrint algunes clarianes esporàdiques de curta durada a punts de l'interior i també comarques del nord de Girona. Les temperatures es mantenen semblants a dies anteriors, avui màximes entre els 12 i els 17 graus. I a més, amb vent de l'est, en temporal marítim, i això fa que allà on bufa el vent la sensació de fred sigui més marcada. La cota de neu al voltant dels 1.200 metres aproximadament. Demà tindrem altra vegada un inici de la jornada amb força núvols i amb plugims de caràcter feble que afectarien sobretot comarques del litoral i del prelitoral. Però aquestes precipitacions seran més probables a la meitat sud de la costa i, en canvi, demà ja es començarien a obrir més clarianes a l'interior i també comarques de Girona, perquè el vent girarà cap a Gregal i és vent no tan humit com el vent de llevant que ha bufat aquestes últimes jornades. Tot i així, demà encara es mantindrà el temporal marítim amb onades de més de 2,5 metres d'alçada. La cota de neu demà també es mantindrà al voltant dels 1.200 metres aproximadament i de cara als propers dies continuarem tenint una situació de llevant i, per tant, continuarem parlant també de força núvols i de precipitacions que afectaran sobretot comarques del litoral, especialment de la meitat sud, amb més clarianes a l'interior i al Pirineu.
Gairebé 5 minuts que passen de les dues del migdia i a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem, com sempre, amb l'equip habitual, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció. Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant aquest 27è dia de l'invasió russa a Ucraïna. Sembla ser que les posicions del Kremlin estan estancades. Mentrestant, el govern ucraïnès ha destacat que el seu exèrcit està aconseguint frenar l'ofensiva russa. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Defensa ucraïnès ha comunicat que durant l'últim dia no s'han notat canvis significatius en la posició de les forces russes. L'exèrcit ucraïnès ha apuntat també que les tropes del Kremlin que operen a Ucraïna tenen menjar i munició per no més de 3 dies i consideren que per aquesta raó les tropes russes no estan avançant en el territori. En canvi, Rússia ha assegurat que entre les forces russes i prorusses que hi ha al Donbass han pres el control de 9 localitats situades a l'est d'Ucraïna.
I el president francès Emmanuel Macron assegura que vol mediar entre els seus homòlegs rus i ucraïnès, Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky, perquè puguin seure's a parlar.
Macron, a canvi, ha deixat clar que perquè aquestes negociacions siguin reals, França considera que en primer lloc s'ha d'aconseguir un alto al foc. Per la seva banda, Zelensky afirma estar disposat a parlar amb Putin sobre els territoris ocupats per les tropes russes a Donetsk, Lugansk i Crimea. Segons el líder ucraïnès, al final de la guerra només serà possible si hi ha una reunió personal amb el seu homòleg rus. Tot i així, Zelensky ha admès que no creu que el diàleg pugui ser efectiu.
De fet, el president ucraïnès, que ha fet un discurs al Parlament italià, on ha assegurat que la invasió de Rússia a Ucraïna és la porta de Putin per entrar a Europa.
Zelensky ha assegurat que el principal objectiu de Rússia no és Ucraïna, sinó Europa. Segons el president ucraïnès, Putin vol tenir el control de la política, dels valors, de la democràcia i dels drets humans.
I el papa francès, que ha tornat a posar-se en contacte amb el president ucraïnès.
El bisbe de Roma li ha dit que està resant i fent tot el possible per acabar amb la guerra. Zelensky ha convidat el pontífex a que visiti Ucraïna i li ha assegurat que és el convidat més esperat. Per cert, que el periodista rus Dmitri Muratov, guanyador del Nobel de la Pau 2021, ha assegurat que donarà la medalla del premi per poder-la subhastar i ajudar els refugiats ucraïnesos amb els diners que obtingui.
A tot plegat, l'Organització de les Nacions Unides ja ha registrat més de 3 milions i mig de refugiats com a conseqüència directa de la invasió de Rússia a Ucraïna.
Polònia, amb 2.100.000 persones, continuaria sent el país que ha rebut més persones des de l'esclat de la guerra, ara fa 27 dies. L'ONU eleva també la xifra a 6 milions i mig de desplaçats interns en territori ucraïnès.
I a casa nostra, la Generalitat planificarà l'acollida dels refugiats per evitar que els municipis es saturin. Catalunya, de moment, ha rebut ja 11.500 persones que fugen d'Ucraïna i ha matriculat 769 alumnes a les escoles.
El govern proposa als grups parlamentaris la creació de taules territorials per canalitzar la informació i que la planificació sigui equitativa al territori. També contractar agents d'acollida a jornada completa i donar recursos econòmics per reforçar els serveis d'assessorament jurídic i l'atenció psicològica.
A l'altra banda de la taula, però, Rússia, que declara culpable d'estafa el líder opositor Alexei Navalny. La fiscalia li demana una condemna de 13 anys de presó per l'apropiació de béns mitjançant engany i abús de confiança.
Les autoritats russes acusen l'opositor actualment empresonat d'haver desviat diversos milions de rubles de donacions entregades a la seva organització de lluita contra la corrupció que va ser il·legalitzada a Rússia ara fa un any.
I atenció, perquè Facebook i Instagram ja no estarien disponibles dins del país rus.
Segons recull l'agència russa Interfax, un tribunal de Moscou ha qualificat com a extremista la companyia matriu Meta, que és la propietària de les dues xarxes socials, i se li proveix tenir sucursals i fer negocis al seu territori. Ara per ara, WhatsApp, tot i pertànyer a la mateixa companyia que Facebook i Instagram, queda exclòs de la decisió del tribunal, ja que es tracta d'una aplicació de missatgeria utilitzada per la comunicació entre ciutadans i no per la publicació d'informació.
I l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, que diu que el president rus, Vladimir Putin, ja li havia traslladat que no considerava Ucraïna un país real i que mai acceptaria cap tipus d'amenaça de l'OTAN. Així ho havien parlat durant els contactes que havien mantingut entre caps d'estat.
Aznar assegura que la Unió Europea no va tenir mai en compte les advertències que ja feia Putin quan ell era cap d'estat sobre que Rússia necessitava Ucraïna per garantir la seva seguretat davant qualsevol tipus d'amenaça externa. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
Yo hablaba con Putin de estas cosas y de estas preocupaciones, de esa percepción de amenaza que él sentía y de cómo, por ejemplo, él consideraba que Ucrania no era un país real.
L'expresident del govern espanyol també ha qualificat d'error de conseqüències històriques la decisió de Pedro Sánchez d'alinear-se amb el Marroc en el conflicte del Sàhara i creu que el país ho pagarà car.
Deu minuts que passen ara mateix de les dues del migdia. Canviem de qüestió perquè aquest dimarts continua l'aturada de transportistes que protesten per l'augment dels preus del carburant, tot i l'anunci del govern espanyol d'invertir 500 milions d'euros per compensar el preu del gasoil.
A tot això, el president del Comitè Nacional del Transport per Carretera, Carmelo González, ha criticat que el govern no hagi concretat com s'aplicarà la subvenció als carburants i ha advertit que, si no s'arriba ràpid a una solució, el país s'aturarà. En una entrevista a Onda Cero, González també ha reclamat al govern que detalli quines mesures s'impulsaran amb els 500 milions d'euros que l'executiu central ha posat sobre la taula aquest dilluns.
En aquest sentit, el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, considera que aquesta és una mesura inconcreta i insuficient, ho ha dit en una entrevista a Radio Estel.
Que hay en España 400.000 vehículos afectos al transporte de mercancías por carretera y que están sufriendo pues la subida descontrolada de los precios del gasoil. Si hacemos la división de los 500 millones entre estos 400.000 vehículos, llega aproximadamente a 1.250 euros por vehículo. Esa cantidad es absolutamente insuficiente. Simplemente repostar un vehículo pesado puede costar en torno a los 1.500 euros, 2.000 euros.
De fet, tot i que la vaga té poc seguiment a Catalunya, a primera hora del matí centenars de piquets informatius han impedit l'entrada dels pocs camions que volien accedir al port de Barcelona, Anna.
Sí, respecte a la vaga de transportistes, Folqui ha fet una crida a la serenitat i ha demanat als piquets que respectin els que volen treballar. A més, també ha reiterat que la seva associació té voluntat de dialogar amb el Ministeri, però que si no s'arriben a mesures urgents i si aquesta situació continua, hi haurà una afectació important.
Sobretot, plegat també n'ha parlat aquest matí, la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, que ha demanat als transportistes que desconvoquin la vaga i confiïn en les mesures que impulsarà l'executiu espanyol per abaratir els carburants. Ho ha dit a Telecinco.
Vamos a concretar lo antes posible esas medidas, pero yo les pido a los autónomos y a aquellos transportistas que han decidido no reemprender su actividad, que lo hagan, porque desde luego estamos pensando en ellos y esas medidas pues van a ser efectivas.
Mentrestant, el ministre d'Agricultura del govern espanyol, Luis Planas, també s'ha referit a la vaga i ha admès estar preocupat. També ha demanat que hi hagi bona disposició de totes les parts per arribar a un acord. Ho ha dit així.
O aquí intentamos tender puentes e intentamos llegar a acuerdos entre todos, o la situación va a ser muy complicada. Y yo creo que eso es muy, muy importante.
I a tot això, Mercabarna ha explicat que, de moment, les afectacions sobre la vaga són lleus, ja que avui els ha arribat un 7% menys de producte comparat en un dimarts sense vaga.
Asseguren que el flux de camions que provenen de Galícia s'han reactivat i torna a haver peix i marisc al mercat. Pel que fa a la fruita i a la verdura, els problemes de subministrament continuen.
I davant de tota aquesta crisi, Danone ja ha advertit que haurà de parar l'activitat a totes les plantes en 24 hores si continua la protesta dels transportistes.
La companyia denuncia la falta de llet, reclama una entesa urgent i alerta que en 24 hores haurà d'aturar l'activitat a les 4 plantes de productes làctics com la que té a Parets del Vallès i també a les 3 d'aigua mineral que produeixen varietats com Fontvella. Heineken també ha mostrat una gran preocupació per l'impacte de l'aturada i ha advertit que si la situació continua serà impossible servir els productes a bars, restaurants i supermercats. Mau Sant Miguel també ha assegurat que està operant amb dificultats i que la vaga podria afectar.
I atenció també a la vaga dels treballadors del telèfon d'emergència 112, que estava en marxa des de l'agost i ha quedat desconvocada.
Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, el comitè ha aixecat l'aturada després d'arribar a un acord amb l'empresa per obtenir millores laborals, com ara un increment del 9% del salari, una clàusula per evitar endarreriments en el cobrament dels salaris, formació dels operadors i l'estudi de la internalització.
Un minut i arribarem a un quart de 3 de la tarda. Possible inici de desescalada del conflicte educatiu amb la primera trobada entre educació i sindicats. Després de 3 jornades de vaga, les dues parts es reuneixen aquesta tarda per evitar la vaga del 29 i 30 de març. La trobada es faria amb la mediació del Departament de Treball. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Així ho han demanat els sindicats la setmana passada, quan l'estira i arronsa entre les dues parts ha tensat molt la corda, tot plegat amb l'objectiu d'evitar tornar a la vaga la setmana vinent. La reunió se celebrarà a la seu de treball al carrer Sepúlveda de Barcelona, que farà de mediador a petició de la conselleria.
De fet, des del sindicat, Sílvia, informen a Ràdio Estel que desconeixen qui assistirà a la reunió per part del mateix departament.
I per part del departament han confirmat a Ràdio Estel fa escassos minuts que el conseller Josep González Cambray no assistirà en aquesta trobada. Els membres del comitè de vaga dels diferents sindicats educatius, com USTEC o Comissions Obreres, han confirmat la seva assistència. A la reunió es tractaran tots els motius de les diverses aturades del sector educatiu d'aquest mes de març, com el currículum, l'avançament escolar o les retallades, entre d'altres.
I, de fet, ahir el Consell Escolar de Catalunya va tornar a demanar, ara ja de manera oficial, que començar les classes el 5 de setembre s'apliqui al curs 2023-2024. Com ha arribat, però, fins aquí el conflicte, Sílvia?
Les dues parts han anat estirant la corda, tensant-la fins al punt de mostrar aquest immobilisme, però tant per part d'educació com per part dels sindicats. Sí que el govern ha anat fent petites passes, com la moratòria d'aplicar els nous currículums escolars un any vista, o abaixar les ràtios de P3. Però pels sindicats, aquestes mesures són insuficients, perquè ho volen negociar tot plegat des de zero. L'avançament escolar ha estat el detonant de tot. De fet, el document d'ahir del Consell Escolar el que fa és evidenciar el profund malestar amb el conseller Cambray, tot i que no és vinculant i el departament no té l'obligació de complir-lo. Una mesura que fins ara Educació no ha cedit. De fet, el departament ja ha començat a informar algunes direccions de centres educatius que els docents hauran d'anar a treballar de manera presencial els 5 primers dies de juliol. Per tant, aquesta tarda veurem si les postures s'acosten i si possiblement les negociacions es tradueixin en acords o, si més no, en compromisos.
I aquesta tarda anirem traient també l'entrellat de tot plegat també des dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies, Sílvia. Encara, sobretot plegat, el govern no aplicarà cap tipus de percentatge de llengua a les aules perquè considera que no és pedagògic i no comparteix el marc dels tribunals. El conseller d'Educació ho ha dit en una compareixença que ha fet des del Palau de la Generalitat, acompanyat de la portaveu del govern, Patrícia Pla. Ja anem cap allà. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres s'acaba el termini que tenia la Generalitat per donar resposta a la sentència del 25% de castellà a les aules. Doncs bé, Cambray diu que Educació no aplicarà aquest percentatge a les escoles.
El govern el que fa és donar resposta. Dona resposta al tribunal amb la línia del que li he traslladat abans, desplegant un marc normatiu, donant absoluta garantia de l'aprenentatge de les dues llengües, el català i el castellà, a l'acabar quart d'ESO, i no aplicant percentatges d'aprenentatge, perquè no és una mesura pedagògica.
El conseller vol esquivar la sentència desplegant un nou marc normatiu per blindar el català a les aules. Aquest marc normatiu és un decret que ha presentat avui el govern per defensar el català i que tindrà en compte les conclusions que faci públiques el Consell Lingüístic Assessor, els mètodes d'aprenentatge i la realitat de cada centre educatiu.
De fet, Judit, aquest decret del govern serà sotmès a una consulta pública a tota la comunitat educativa, no?
Serà una consulta que tindrà una durada d'un mes i es farà a través del portal de transparència de la Generalitat. Tindrà dos objectius: enfortir el model lingüístic d'escola catalana i dotar de més seguretat jurídica als projectes educatius. A més, el govern donarà suport a la protesta que hi ha convocada demà contra la sentència del 25% de castellà a les aules.
Des del Palau de la Generalitat, Judit Casellas, gràcies. Passant 3 minuts i mig d'un quart de 3 de la tarda, el secretari general d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha avançat a Ràdio Estel aquest matí que valoren demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que executi immediatament la sentència i que ja no funcioni la zona de baixes emissions de Barcelona. L'associació és una de les 6 parts que així ho van sol·licitar. Ho ha demanat així.
Siempre hemos querido ser parte activa en la lucha contra el cambio climático, pero siempre hemos exigido a la administración que la zona de bajas emisiones fuera una zona de bajas emisiones razonable y ajustada a derecho. Tanto en cuanto eso no se produzca y por parte del ayuntamiento no se adopten medidas para flexibilizar la aplicación de la zona de bajas emisiones, procederemos en su caso a pedir la ejecución provisional de la sentencia.
El mateix Folqui, de fet, ha valorat la sentència del TCJ com un èxit de les associacions de transport de mercaderies per carreteres. Ha defensat que volen una transició ecològica, però que els hi falten mitjans.
Per la seva banda, aquesta tarda, l'Ajuntament de Barcelona reuneix amb la Generalitat i diversos municipis de l'àrea metropolitana per decidir si presenten un recurs de cassació al Tribunal Suprem després que la justícia tombés la zona de baixes emissions presentada pel mateix consistori barceloní. La segona tinenta d'alcaldia de Barcelona i responsable d'Ecologia i Mobilitat, Janet Sans, ha apuntat que és molt probable que acabin presentant aquest recurs al Suprem. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El més probable és que hi hagi un recurs perquè hi ha moltes de les qüestions que situa la sentència. Primer, que estan fora del sentit comú que avui recorre el món, no? Principalment a nivell europeu. Estem veient com precisament aquesta és una sentència que va contra allò que ens està demanant la legislació europea i no es té en compte en aquesta sentència.
Sans també ha assegurat que una mesura pionera com aquesta genera tensions a nivell jurídic.
I precisament per parlar-ne de tot plegat a aquesta hora podem saludar a Román Martín, ell és cofundador de la plataforma Stop Contaminació de Barcelona. Román, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Com valoreu des de la plataforma la sentència del TCJ que anul·la, si no hi ha recurs, la zona de baixes emissions de l'Ajuntament de Barcelona?
Home, pues amb gran consternació i pena, perquè al final, a veure, nosaltres sempre hem cregut que la zona de baixes emissions era una iniciativa feble però necessària. És a dir, ja sabíem que amb les zones de baixes emissions no arribaríem realment a baixar la contaminació tal com ho necessitem. És a dir, era necessària però insuficient. Però, a més, el jutjat l'hagi tirat enrere és que ens sobta molt.
En culpen, però, també a l'Ajuntament per falta de precisió?
Home, està clar que jutges el que fan al tribunal és també donar una miqueta la culpa al propi Ajuntament per la seva incompetència a l'hora de fer o de respondre a aquesta demanda de manera adequada. És a dir, han fet una normativa, com diu bé, no? Amb dades de l'any 2017, sense estar actualitzades i no dient o no justificant-ho bé perquè és necessària aquesta zona de baixes emissions. Jo crec que aquí, és a dir, l'Ajuntament no pot... Jo crec que aquí haurien de caure responsabilitats. Qui és el responsable de que s'hagi fet tan malament aquesta normativa i s'hagi respost tan malament, no?, de cara al tribunal?
Li preguntava abans si era una bona mesura. Em deia que s'haurien de prendre moltes més, però era una petita passa. Recordem que estem a l'espera també d'una sentència europea sobre la superació del llindar de contaminació. Per tant, deixi'm preguntar-li per altres mesures que posen vostès també sobre la taula.
Bueno, nosaltres el que apostem des de fa molt temps, i és el perquè vam començar també la plataforma, l'associació, va ser per el fet que la mesura més eficaç que s'ha demostrat en molts altres països i ciutats és el tema del peatge urbà. El tema està que el peatge urbà és una mesura que funciona i, a més, és un tema que és més, anem a dir-ho així, no? Té menys impacte econòmic-social, que és el que es queixa el tribunal. Perquè, esclar, la gent que no pot comprar-se un cotxe nou potser sí que està disposada a pagar un peatge per entrar fins que pugui canviar-se el cotxe, no? En canvi, fer un gas molt gran i deixar el cotxe, pues, això sí que és una mesura, i entenem que també molt difícil per molta gent, no? El que també hi ha un tema, si puc entrar.
Sí, tant.
Hi ha una altra cosa molt important que jo crec que aquí el que jo he comentat a altres medis, mitjans de comunicació, és que l'Ajuntament el que està fent és no trobar-se en el seu propi fang, no? És a dir, ells no han donat dades reals de com està la contaminació a Barcelona. La contaminació a Barcelona està mesurada, i tal com diu el tribunal, que passa a Gràcia i a l'Eixample, passa dels límits. Però aquestes estacions, les estacions de mesura, no estan posades on tenen que estar segons la llei europea. La llei europea diu les estacions de mesura tenen que estar allí on hi ha més tràfic, és a dir, per on passen més cotxes. Això estaríem parlant d'entrada meridiana, entrada de Gran Via, per un costat i per l'altre, entrada de Diagonal, i també al centre de Barcelona, per exemple, al carrer Aragó, al Tura Pau Clarís, per exemple, o Balmes. I no ho estan. Com no estan allí on hi ha més contaminació perquè hi ha més tràfic, clar, la mesura, en veritat, és feble. Llavors, com a tal, en veritat, també el propi tribunal ha dit, segons les dades, no, estem millorant i potser hi ha algunes zones de la ciutat que no tenen aquest problema. En veritat sí que hi ha un problema. Si tu estàs al costat de Meridiana, o estàs al costat de Diagonal, o estàs al costat de Gran Via, tothom que viu allí sap la contaminació que hi ha. O sigui, el propi ajuntament ha caigut en la seva pròpia trampa i per cert, i en segueix, que nosaltres des de fa anys que li estem demanant quines són les dades reals en aquests punts, que ens la tenen que facilitar, i l'Ajuntament porta anys negant-nos compartir aquestes dades. Si alguna vegada pregunteu, parleu amb la Janet Sanz, que nosaltres li fa anys que li estem dient, dona'ns les dades reals d'on hi ha els punts amb més trànsit, quina és la contaminació. Ens la neguen, no ens la donen. Simplement, i parlem de transparència, no? En aquest ajuntament i fan tot el contrari, ens amaguen informació. Sí, perdona, eh?
No. Deixem entrar també en algunes de les contradiccions que es posen sobre la taula degut a mesures com aquestes, si més no, entre la ciutadania, no? Parlàvem de la zona de baixes emissions. Avui en Carles Folchi, que és secretari general d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, ens ho deia, més d'un miler de camioners haurien de canviar el seu vehicle per un d'elèctric, i fer-ho té un cost de 150.000 euros, i els transportistes es queixen que no ho poden assumir. Com es fa compatible la transició ecològica i no abocar els transportistes a haver de deixar feina perquè no poden assumir els costos del canvi de vehicle? Això pel que fa a la zona de baixes emissions. I vostè em posa sobre la taula també el peatge urbà, que ja fa temps que se'n va parlant de tot plegat i ja continua les queixes de la gent de fora de Barcelona que s'hauria de corresponsabilitzar d'un pagament per entrar a la ciutat que no haurien de fer-ho els mateixos barcelonins.
Bueno, aquí, en veritat, fixa-t'hi la solució. Perquè faci una idea, l'Ajuntament estaria, si posés un peatge urbà, entrarien milions d'euros diaris a les arques públiques. Què es podria fer amb això? Primer, millorar el transport públic. És a dir, escolta, tu vens amb la comoditat del cotxe, el que fas és, escolta, doncs, ens permetrà posar més autobusos i posar més altres tipus de transport per arribar la gent més ràpida a la ciutat, número 1. I número 2, també es poden llavors crear programes d'ajuda. És a dir, potser un transportista no pot pagar... No es fa temps que vam donar una idea, no? Potser els transportistes, els taxistes, no poden pagar-se un cotxe o un camió de sobte, però potser amb una ajuda el que poden fer és que el que els costa la benzina, que avui en dia està caríssima, és possible que el que estalviarien de benzina els hi permetria anar pagant a poc a poc un préstec que li faria la ciutadania, anem a dir, aquests transportistes perquè poguessin seguir amb el seu treball. És a dir, seria una relació en la qual tothom hi guanyaria, no? Guanyaria el transportista perquè pot canviar i pot continuar treballant, guanyaria la ciutadania perquè no tindria menys contaminació i no tindria un cost econòmic perquè al final el que estaríem fent és financiant-lo amb el propi peatge.
Senyor Martín, finalment, deixi'm preguntar-li, perquè l'ús del cotxe està en constant evolució, com estem comentant en aquesta entrevista de l'Estel migdia d'avui, limitacions, reduccions, apostar per el cotxe elèctric, i en aquest sentit s'estan fent passes cap a una ciutat més verda, si més no s'està intentant. Ara bé, entenc que l'ús del cotxe no és l'únic que influeix en la contaminació a la ciutat, no?
Bueno, aquí també tenim un altre gran problema amb els vaixells, no? És a dir, des de fa molt de temps el port, no? Que és un dels altres grans contaminants, tenen un problema greu i nosaltres fa molt de temps que diem que tindrien que donar-los una connexió elèctrica, que això finalment, segons tenim entès, s'està posant en marxa una licitació. Aquí ara veurem, no?, si de cara a aquest estiu, que comença una altra vegada la temporada de vaixells i de creuers, no?, doncs aquesta contaminació baixa. I després tenim tota l'altra, és a dir, també hem de dir que hi ha una contaminació dels aires acondicionats i de les calefaccions d'altres... del propi rodatge també d'un cotxe, encara que sigui elèctric, també crea alguna contaminació. La contaminació zero, entenem que és molt difícil aconseguir-la, però el que sí hem de veure és quins són aquells no, productors de grans quantitats de pol·lució i com podem resoldre el problema de la manera més eficient possible.
Roman Martín, cofundador de la plataforma Stop Contaminació Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Estel Migdia de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Dos quarts de tres de la tarda, més informacions sobre la taula, perquè el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, rebrà demà a víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
Ho ha avançat l'associació Infància Robada. Fons de la Conferència Episcopal han indicat a Ràdio Estel que es tracta d'una trobada de caràcter privat.
I un dia més parlem del preu de la llum, tot i que aquest ja no es trobi en rècords històrics com els de la setmana passada, continua a nivells molt desorbitats si els comparem amb els que hi havia un any enrere.
Aquest dimarts la franja més econòmica és des de les 2 a les 3 del migdia, amb un preu de 194 euros al megawatt hora. Per contra, la més cara serà al vespre, de les 8 a les 9, amb un preu que superarà els 278 euros al megawatt hora.
De fet, davant l'increment del preu, que sembla ser que no cessa, Esquerra plantejarà al govern espanyol agafar el control públic de les centrals hidroelèctriques i imposar un gran import a les elèctriques i a les grans fortunes.
El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha explicat que aquests seran alguns dels plantejaments que traslladaran en la reunió que mantindrà demà el partit amb el govern espanyol. Rufián també ha proposat reduir al màxim l'IVA de la factura de la llum als consumidors més vulnerables i posar un topall màxim al preu del gas.
D'altra banda, la patronal Pimec ha alertat que més de 50.000 empreses catalanes poden tancar si l'administració no pren mesures urgents que ajudin a retornar els crèdits concedits per l'Institut de Crèdit Oficial.
El president de Pimec, Antonio Caniete, ha puntualitzat que les condicions actuals de les empreses no són les mateixes que tenien el 2019 quan van demanar el crèdit.
Tinguin en compte que a Catalunya 150.000 empreses van demanar aquests préstecs ICO, tant en la primera onada que es va fer com la segona. En 3 setmanes començarà l'obligació de la tornada d'aquests ICOs i que, a més, només hi ha 2 mesos per poder negociar aquestes condicions de refinançament o en aquesta solució davant de la situació que es trobin les empreses.
La patronal avisa que els més afectats són els autònoms i les microempreses amb poca liquiditat.
I després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi deixat Laura Borràs a les portes d'un judici per suposat fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de Lletres Catalanes, la presidenta de la Cambra Baixa ha defensat un cop més la seva innocència.
Borràs considera que no pot ser suspès al Parlament sense que se l'hagi jutjat. Argumenta que el reglament de la institució vulnera la presumpció d'innocència i defensa que no ha comès cap delicte i menys de corrupció. Són declaracions a TV3.
Aquest punt en el que el jutge fa una tanca, un procés d'instrucció que es remunta doncs, ja fa 4 anys i en informa primer els mitjans de comunicació que no pas de les defenses i els mitjans de comunicació es pronuncien sobre aquest fet abans de que en tingui un coneixement no només la persona afectada sinó la seva defensa, és evident que vulnera la presumpció d'innocència perquè ja pretén fer quedar la persona afectada com a culpable d'un procés que encara ni tan sols ha començat.
La presidenta del Parlament ha explicat que en cas que se li obri judici, el cas ha de ser votat a la Comissió de l'Estatut del Diputat del Parlament.
Barcelona Activa va atendre més de 57.500 persones durant l'any 2021. Aquesta xifra és un 71% més que l'any anterior.
Segons les dades que s'han publicat avui, la meitat dels atesos són persones que no havien conegut abans els serveis de Barcelona Activa. A banda, s'han atès també 8.700 empreses, un 45% de les quals han rebut assessorament per primer cop. Pel que fa al balanç econòmic, Barcelona Activa ha tancat l'any 2021 havent executat 62 milions del seu pressupost un 16% més que el 2020. En conjunt, durant la pandèmia, s'han destinat 20 milions d'euros de fons extraordinaris que han permès potenciar els serveis de formació, ocupació i orientació empresarial.
I avui també ha començat l'aturada parcial dels conductors d'autobusos de Tarragona. Els treballadors acusen els dirigents de l'empresa de ser responsables d'una situació que consideren haver-s'hi sentit abocats.
Reclamen contractes indefinits per poder estructurar la plantilla, complir amb els descansos legals i incloure en els contractes indefinits conductors de nova entrada. Segons els sindicats, la vaga ha tingut un seguiment del 100% i s'han complert uns serveis mínims del 33%. La protesta es produirà aquest dimarts i dijous de 10 a 12 del migdia i de 4 a 6 de la tarda i es repetirà la setmana que ve.
I no ens movem de Tarragona perquè el seu port invertirà més d'un milió d'euros sense IVA per millorar la façana marítima del barri del Serrallo. Són declaracions del president d'aquesta autoritat portuària, Josep Maria Cruzet.
És una inversió econòmica important en aquesta zona i que s'aniran executant durant l'any 2022. La majoria d'elles quedaran fetes per l'estiu, alguna quedarà més de cara a la segona part de l'any, però que totes elles quedaran executades en aquest 2022.
El projecte contempla quatre actuacions que permetran la restauració del pantalà, la instal·lació de pèrgoles a la zona del passeig marítim i tendals als parcs infantils per generar ombra en aquests espais, així com la millora de l'entorn del pont de la Petxina amb nous murals urbans.
Mentre estan a Montblanc, a la Conca de Barberà, aquest matí han començat les obres per reparar les destrosses causades per la gran riuada del Francolí del 2019.
En total es faran fins a 9 obres que aniran engegant de manera progressiva en els propers mesos. Primer s'actuarà en els dos carrers que donen accés al Pont Vell. Aquesta obra és la més destacada i s'haurà d'anar aprovant per plenari perquè el seu cost suposa un 10% del pressupost municipal, on el total és de 3 milions d'euros. El consistori confia que a finals d'any estiguin totes les obres fetes.
I un dia com avui, un altre nom propi és el de Jordi Pujol i Ferrusola, que podrà cobrar mensualment una quantitat equivalent al salari mínim interprofessional que es situa en 1.000 euros aquest any d'un copte que tenia embargat.
El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha acceptat la petició de la defensa del primogènit de l'expresident de la Generalitat. Pujol Ferrusola està pendent de judici a l'Audiència Nacional pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil contra la hisenda pública i frustració de l'execució.
I el Departament d'Interior ha convocat 300 noves places de bombers voluntaris a Catalunya. El termini per presentar-se a aquestes oposicions comença avui i acabarà el proper 20 d'abril.
Són places que corresponen a la secció activa del cos voluntari. Per presentar-se, cal tenir el graduat escolar i viure a menys de 30 minuts d'un parc de bombers. Els bombers voluntaris són cridats eventualment per ajudar en l'extinció d'incendis i altres sinistres i cobren 10 euros per hora treballada.
I mala notícia pel món cultural català. La Sala Bars de Barcelona tancarà les portes el 17 d'abril. Això sí, reobrirà com la Casa de la Música.
El període per presentar projectes per la gestió d'aquest equipament va acabar el 17 de febrer i l'actual empresa, que l'ha gestionat fins ara, The Project, no s'ha presentat al concurs públic. Argumenten que limitar l'ús del local només a la música fa inviable la continuïtat del que és i el que ha estat Bars com a sala on s'han acollit multitud de propostes artístiques.
La Sala Bars, que per cert va obrir portes fa gairebé una dècada, el lema Un espai per somiar.
Des de llavors, la sala ha tingut més d'un milió i mig d'espectadors. L'Ajuntament té sobre la taula dues candidatures i donarà a conèixer la resolució en 10 o 15 dies.
Set minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Obrim plena de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
El jutjat penal número 4 de Tarragona ha condemnat a 5 anys d'inhabilitació l'exregidor de Seguretat Ciutadana de Calafell, Francesc Clavero, com a autor d'un delicte de prevaricació per haver retirat més de 770 multes de trànsit.
La majoria de les sancions estaven relacionades amb infraccions de la zona blava, que Clavero va perdonar famílies directes i empreses on treballaven. També va anul·lar multes pròpies a d'altres regidors de l'equip de govern d'aleshores, a les seves famílies i a persones del seu entorn.
I la Policia Nacional ha detingut a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home acusat de participar en els segrets d'un francès el 2018. L'arrestat, que s'amagava amb una identitat falsa, tenia una ordre europea de detenció i entrega dictada per un jutjat de París.
Al detingut se li atribueixen els delictes de detenció, segrest, confinament il·legal d'hostatge, pertinença a grup organitzat i un delicte d'extorsió per participar en el segrest d'un home i demanar 1 milió d'euros per alliberar-lo. L'home ha passat a disposició judicial a l'espera de la seva extradició a França.
I un altre home és detingut a Barcelona, en aquest cas pels Mossos d'Esquadra, per matar la seva parella. L'individu s'ha entregat a la comissaria de la Guàrdia Urbana i n'ha confessat el crim.
Els agents han localitzat el cos sense vida de la dona al domicili que compartia amb l'arrestat i que ell mateix ha indicat. La jove de 27 anys és la segona víctima mortal per violència masclista a Catalunya aquest any i la vuitena del que portem al del 2022 a tot l'estat espanyol. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i el jutjat de violència sobre la dona de Barcelona rebran els propers dies el detingut.
En aquest cas, la Guàrdia Civil ha desarticulat també un grup que havia estafat més de 2 milions d'euros arreu de l'Estat.
Els arrestats sol·licitaven préstecs per comprar productes d'alta gamma amb les dades que aconseguien mitjançant estafes o robatoris. En total s'han detingut a 7 homes per més de 350 delictes. Hi ha també 11 investigats. A Catalunya es van detectar estafes a demarcacions de Barcelona i Girona.
Finalment, el cos de la policia catalana també ha detingut a Tarragona 4 joves per cometre estafes bancàries i compres fraudulentes.
Els investigadors van aconseguir accedir a les dades de targetes de crèdit alienes, on van descobrir que els detinguts havien comprat 2 mòbils d'alta gamma, valorats en 1.700 euros cadascun.
Gràcies, Sílvia. 5 minuts i ja arribarem a 3:15 de la tarda. Plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I és que arrenquen els quarts de finals de la Lliga de Campions femenina. El Barça és el gran favorit per alçar un any més el trofeu i aquest vespre buscaran carrilar la classificació per les semifinals de la Champions davant del Real Madrid.
Sí, les noies blaugranes arriben a Madrid amb la tranquil·litat que dona tenir el títol de Lliga a la butxaca i, per tant, poder concentrar-se exclusivament amb la Champions, un títol que no volen que se'ls escapi. Aquesta nit, a les 9, s'enfronten al Real Madrid en l'anada dels quarts de final i amb la idea de repetir la gesta de l'equip masculí de golejar l'etern rival. En la roda de premsa prèvia al partit, la blaugrana Aitana Bonmatí creu que es trobaran amb un Madrid molt tancat en defensa per evitar el gol, però assegura que el seu objectiu és guanyar sí o sí per no haver de fer la feina en la tornada que serà al Camp Nou el dia 30 de març.
La consigna és guanyar, sempre la és, però ara més que mai, no? Estem a quarts de final de la Champions, volem seguir avançant, volem anar al Camp Nou amb un resultat favorable i, per tant, hem de sortir aquí i fer un bon partit.
L'entrenador blaugrana Jonathan Giraldez no es confia i és molt conscient que l'eliminatòria encara no es guanyarà l'anada. Per al partit d'avui, el tècnic recupera la defensa Irene Paredes, que ahir va rebre l'alta mèdica, i com que la plantilla continua amb baixes importants, ha convocat també les jugadores del filial Ona Barabat, Maria Pérez i la portera Meritxell Muñoz. El partit es juga a l'estadi Alfredo Di Stéfano i es podrà seguir en directe per DAZN.
Pel que fa al futbol masculí, el bon moment que viu el primer equip del Barça ha fet pujar el valor de les joves perles blaugranes.
Segons les dades que ha publicat el portal especialitzat en transaccions del mercat futbolístic, Transfers Market, el valor del mercat del migcampista Gavi ha pujat 20 milions d'euros i ara té un valor de 60 milions. És el jugador blaugrana que més puja. D'altra banda, Ronald Araujo ha passat de 35 a 40 milions d'euros i Nico de 20 a 25. No pot dir el mateix el jugador del Madrid, Casemiro, que ha baixat 10 milions d'euros al seu valor i passa de 60 a 50 milions. Canviant de tema, però encara en futbol masculí, a la segona divisió, contratemps per al Girona, el club ha comunicat aquest migdia que els jugadors Valeri Fernández i Ibrahim Akebe s'han lesionat. El primer pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra i el segon s'ha lesionat al genoll esquerre.
I amb motor, més problemes per al pilot català Marc Márquez, que es perdrà les properes curses de MotoGP.
Aquest matí ha anunciat a través de les xarxes socials que ha recaigut dels seus problemes de visió, que ja el van apartar de la competició a finals de la temporada passada. El de Cervera, que no va poder competir en la cursa d'aquest diumenge després de patir una dura caiguda, ha explicat que en el viatge de retorn a Espanya va detectar que tornava a patir un episodi de visió doble, que després de consultar-ho amb el seu metge li han confirmat que es tracta d'un nou cas de diplopia. Segons el mateix Marc Márquez, l'episodi actual és menys greu que el que va patir anteriorment, però ja ha avisat que ara toca descansar i, per tant, serà baixa per a les properes curses del Mundial de Motociclisme, que tot just acaba de començar.
Parlem també de bàsquet, perquè el Barça visita aquest vespre la pista de l'Alba de Berlín per disputar una nova jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes intentaran mantenir el lideratge en solitari que ostenten ara mateix a Europa, quan només falten 4 partits, comptant el d'aquesta nit, per acabar la fase regular. Avui juguen contra un Alba de Berlín que ha guanyat 7 dels darrers 9 partits com a locals. Així ho valorava el tècnic del Barça, Saruna Jessica Vicius.
El Alba está en muy buen momento, yo creo que es claramente mucho mejor equipo en casa que fuera. Ha ganado en casa los últimos 7 de 9, además ha ganado a todos los equipos grandes, menos el CSKA y Madrid, todos los equipos de playoff.
El d'avui serà el partit 150 de Saras al capdavant de la banqueta blaurana. També és el primer partit dels tres que tenen aquesta setmana. Divendres tornaran a jugar a Eurolliga contra el Fenerbahçe, en aquest cas al Palau, i diumenge a la Lliga ACB jugarà el derbi català contra la Penya.
Qui també juga aquesta nit és el Baxi Manresa, un partit decisiu per al pas a la següent ronda de la Champions.
Els manresans reben el Nou Congost al Tofas Bursa amb el pas als quarts de final de la Champions en joc. Els del Bages necessiten guanyar per passar ronda. Si guanyen per més de 6 punts, ho faran com a primers de grups, i si ho fan per una diferència de menys de 6 punts, es classificaran segons. L'única baixa per al partit d'avui és Ismael Bacó, que encara arrossega la lesió a la mà dreta. El partit és a 8:45 del vespre en directe per Esport 3.
Parlem també de tenis, perquè hi ha un cartell de luxe al Trofeu Compte de Godó de Barcelona.
Avui s'ha presentat la llista oficial de tenistes que participaran al torneig català, on hi figuren 16 dels 20 milions de millors tenistes del món. Com a figura més destacada hi ha Rafa Nadal, que defensarà títol, i també el subcampió de l'última edició, el grec Stefanos Tsitsipas. A més, també hi participen Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Una de les novetats d'aquest any és la presència de Casper Ruud, el noruec número 8 mundial, que l'any passat no va jugar per lesió. Segons ha dit, però, el director esportiu del Trofeu Godó, David Ferrer, el cartell encara pot patir canvis abans del sorteig que es farà el dia 16 d'abril.
I canviem de qüestió, perquè des de les 12 del migdia que està en marxa la segona etapa de la Volta a Catalunya.
El recorregut d'avui ha començat a l'Escala i acabarà a Perpinyà. Avui serà un dia històric per a la cursa catalana, ja que fa 67 anys que una etapa de la Volta no creuava la frontera i visitava aquesta ciutat francesa. De fet, només ho ha fet 3 vegades en tota la història. En la prova d'avui no hi corre Soni Colbrelli, que després que ahir patís una aturada cardiorrespiratòria just creuar la meta. Avui el ciclista es troba estable i ha passat més proves per determinar el seu estat de salut. En aquests moments l'etapa es troba en la meitat del seu recorregut, començant l'ascens al Coll de Saperafita de 10 quilòmetres al Cap de Creus.
Acabem, va, parlant de futbol sala, males notícies per al Barça, que perd a Ferrau durant unes setmanes.
El club ha confirmat que pateix una ruptura fibrilar al bíceps femoral de la cuixa dreta. El brasiler és baixa per al partit de demà, el del Palau, contra l'Osasuna, i segurament també per al que jugarà dissabte contra el Manzanares. A més, serà dubte per al partit de la Copa de la setmana que ve.
Gràcies, Xavi. 3:45 de la tarda, anem a publicitat i de seguida ens fiquem la mà a la butxaca per parlar amb Carlos Moslares de tots els temes econòmics de la setmana. Fins ara.
Radio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Radio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Radio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial. La millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
48 minuts que passen ja de les dues del migdia. Avui és dimarts i com cada dimarts volem parlar d'economia en aquest programa, intentant acostar-la allà on ens toca, a la nostra butxaca. I per parlar de temes econòmics, amb qui millor que fer-ho que amb el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares. Bona tarda i gràcies.
Molt bona tarda.
La guerra d'Ucraïna, que segueix sent portada a la majoria de mitjans de comunicació, no podia ser d'altra manera, però transportada en economia i, sobretot, com ens toca a casa nostra. Ho dic perquè a causa de la guerra d'Ucraïna el preu de l'energia s'ha incrementat molt i, com a conseqüència, de molts altres sectors, com el preu, per exemple, de l'hidrocarbur. No sé si en aquest sentit, doctor Moslares, es pot realment regular o no el preu de l'hidrocarbur, perquè hi ha hagut opinions per tot des d'aquest mateix matí, eh?
Jo, personalment, ho veig molt complicat. Quan es diu regular, a veure què és el que entenem, eh? Si es parla d'establir un preu màxim, per dir-ho així, jo això ho veig molt complicat perquè, lògicament, és un mercat lliure, que està en subhasta, i, per tant, podríem derivar, o anem a dir una mesura d'aquestes, també derivar en problemes encara més grans, per exemple, de problemes d'oferta. Una altra cosa és el millor, que és la pretensió, de vegades, que se sent parlar, és atacar en el preu d'origen i, sobretot, desvincular, que això és el que s'està dient tota l'estona, desvincular el preu del gas del preu del megawatt d'energia elèctrica. Uh-huh. El que ha pujat més és el preu del gas i ara mateix està dins el punt de totes, diguem-ne, les fonts energètiques, o sigui, la nuclear, sigui l'eòlica, etcètera, no?
De fet, deia des d'aquest matí, doctor, perquè la ministra de Transport, Raquel Sánchez, aquest mateix matí ha volgut deixar clar que rebutgen rebaixar l'IVA de l'hidrocarbur professional perquè els transportistes ja se'l desgraven i diu que seria una mesura ineficaç.
Sí, sí. D'alguna forma, clar, l'IVA, al final, qui el paga som els consumidors finals.
Mm-hmm. O sigui que ni per aquí, eh?
Per aquí no. I, a més, que establiria també un problema, a lo millor, més a llarg termini. Entenem que el problema, tant de bo, que el conflicte Rússia-Ucraïna doncs no s'allargui molt més, i, evidentment, per la pèrdua de vides, evidentment, un primer punt, i la destrucció de tot plegat, no?, del país. Per tant, jo trobo que és més raonable aplicar algun tipus de, anem a dir, compensació conjuntural associada a la situació que estem vivint i no fer els canvis del tema de l'IVA, que una, no repercutiria tant en el preu del consumidor final i per tant, no resoldríem el problema, diguem-ne, que és el que es vol atacar, que és una reducció del preu final, tant per consumidors com per empreses. En el cas de les empreses, cuidado, perquè aquí tenim dos segments. Les empreses que no tenien contractes previs a la crisi i, per tant, tenien un preu ja fixat en el contracte, evidentment per al temps que duria el contracte, no? I les empreses que, d'alguna forma, no tenien aquesta negociació, aquest contracte que els blinda amb un preu fixat i, per tant, no surten tan negativament afectades. Okay. Però, bueno, sigui com sigui, el que sí que es veu més raonable és, sobretot, anar al preu d'origen, a la font, i aleshores, en el cas del gas, que està pujant, i encara ja veurem ara si el conflicte d'Argèlia, i a més també finalitzaven alguns contractes, això dona peu on encara pot pujar fins i tot una mica més.
Ara en parlarem també del que ha passat a Argèlia i amb el Sahara Occidental i amb tot plegat. Seguirem parlant també del preu de la llum amb el doctor Carlos Moslares, recordem el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Abans, però, sempre que va parlant el doctor Moslares, jo em vaig apuntant pregunta rere pregunta rere pregunta. Preguntes, i ho dic sempre, molt neòfites, jo no hi entenc d'economia i és per això que fem aquesta secció per acostar l'economia a gent que no hi entenem gaire. Doctor, una pregunta que potser li sona una mica de parvulari, però per entendre-ho tot plegat, per què una guerra a Ucraïna acaba afectant en el que jo pago la factura de la llum?
Bueno, perquè d'alguna forma estan afectant a l'oferta, no? Clar, són països grans productors, i aleshores, a més, el tema dels gasoductes i la mesura que aquest subministrament es posa en qüestió, doncs, o es redueix, aleshores automàticament això puja els preus del gas, en aquest cas concretament, i ara mateix, per exemple, està arribant gas, per exemple, liquat des de fins i tot als Estats Units, no?, amb la tecnologia aquesta que aquí no s'ha volgut acceptar, del fracking, no?, de treure gas, diguem-ne, del subsol. En el cas dels Estats Units ara s'ha convertit en una font important. Bé, dit això, és una reducció de l'oferta, i a més els mercats, també és veritat que davant d'una situació, anem a dir, no esperada, no?, en el conflicte de Rússia-Ucrània, el tema de la guerra, doncs en els mercats de futurs i en el mercat de subhasta, evidentment, entre oferta i demanda, doncs ha fet que els preus s'hagin disparat. Com que el gas, d'alguna forma, és una de les fonts, també, de les plantes de producció elèctrica, automàticament també es trasllada en el preu de l'electricitat. És això que ara, el govern d'Espanya i altres, Portugal, ara Bèlgica, sembla que se suma i tal, s'està contemplant desvincular, aquesta és la raó, no?, desvincular el gas de la cotització que finalment surt del preu de l'energia elèctrica. Recordem que l'energia elèctrica, si ara plou molt, doncs, bueno, tant de bo que els embassaments siguin plens i aleshores aquí l'energia és més barata, no?, la derivada de la hidroelèctrica. Però el component de gas fa que pugi no només el gas, sinó tota la cadena i fins i tot, òbviament, l'electricitat.
Doctor, per si no n'hi havia prou amb tot plegat, ara ens ho esmentava, ara l'executiu espanyol ha obert un nou conflicte diplomàtic, si més no, amb el Sàhara Occidental, amb qui ha reconegut com a autonomia marroquí, i sobretot amb Argèlia. No sé si pot tenir un conflicte diplomàtic com aquest conseqüències econòmiques o energètiques per nosaltres.
Bueno, el conflicte diplomàtic està clar que sí que el tenim. Ara, jo no sé si fins i tot... si tenim tota la informació, perquè si la informació que tenim és la correcta, sí que és veritat que en política exterior seria desitjar que la política exterior és política d'Estat, i per tant que hi hagués consultes i consens entre totes les forces polítiques. Dit això, en el tema d'Argèlia sí que tindrà i té un efecte negatiu, com a mínim en el tema energètic. Hi ha dos gasoductes, un ve directament d'Argèlia, a través d'Almeria, i l'altre passa pel Marroc. Com que amb el Marroc les relacions no són, a dir, molt cordials entre Argèlia i el Marroc, aquest es va tallar, i aleshores tenim aquest subministrament directe que fins ara arriba a través d'Almeria. A més, hi havia la finalització d'alguns contractes. Home, jo vull pensar que no s'aturarà el subministrament del gas argelí, perquè si no sí que seria un problema. En el cas d'Espanya suposa un 20 i pico, no arriba al 30%, però vull dir que és un percentatge molt important, i aleshores això encara posaria més pressió. Les notícies també de vegades són una mica contradictòries. D'una banda es diu que sí que s'havia comunicat el govern argelí, que és el que en definitiva és el subjecte, diguem-ne, que s'està, bueno, que ja ha expressat les seves queixes, la retirada de l'ambaixador a consultes, és a dir, que pot derivar en un conflicte que es traciadi encara amb una pressió afegida derivada d'aquesta decisió per part d'Espanya, que potser, potser tampoc era el moment més oportú, tot i que segur que també hi ha les raons perquè el Marroc aleshores doncs eviti i contribueixi al control de les seves fronteres. Evidentment, tot això a costa també de no respectar els acords inicials i la legalitat per part de les Nacions Unides del dret d'autodeterminació per part del poble saharaui. Vull dir que és una situació complicada que hauria de tenir una resposta comuna per part de la Unió Europea i no tenir la divisió de que cada país de la Unió Europea al final acaba prenent decisions depenent dels interessos, depenent de les pressions polítiques i econòmiques.
Doctor, fem una cosa, que ens queda molt poc temps. Jo sé que l'economia segurament deu ser molt poc categòrica i té molts grisos, però però sí que li demano si amb això del preu de l'energia que està pujant, si amb la inflació que ja teníem, si amb la crisi post-Covid encara sobre, si a part d'Ucraïna el que està passant ara amb aquest conflicte diplomàtic que dèiem amb el Sàhara Occidental i com a conseqüència amb Argèlia. En fi, ja és que em voldrà matitzar molt, però... Ens ve una crisi de cavall a sobre, i una vegada la resposta en parlarem la setmana que ve, però ens ve una crisi de cavall a sobre?
Mantenint aquestes condicions, sí, lamento dir-lo, però en principi o milloren o canvien les condicions que estem vivint o de ben segur que entrarem una altra vegada, com va passar amb el Covid, amb una caiguda de l'activitat productiva en l'activitat econòmica.
En seguirem parlant de tot plegat, però serà el dimarts de la setmana que ve. És un plaer sempre escoltar el degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Doctor Carlos Moslares, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada. You should have told me
I would have understood. I nosaltres que marxem, com sempre, amb musiqueta, ho fem a través de Judit Neerman, que ha creat un nou festival en perspectiva de gènere, el Floral, serà a Vilassar de Mar, on va néixer la cantant, i a Vilassar de Mar, de dalt, els dies 20 i 22 de maig. Avui marxem, però, amb algú que participarà en aquest... homenatge també a les dones de la música, com és Núria Graham. Us deixem amb aquest tema. Nosaltres ens acomiadem. Més informació als butlletins horaris d'aquesta casa a les 6 de la tarda amb Sílvia... amb Sílvia no. Ara m'està fent OK, ho dius molt bé. Doncs sí, ho dic. Sempre m'equivoco. Amb Diana Silva i tot el seu equip a partir de les 6 de la tarda. Us deixem amb Toni Barini i tot el seu equip. Que vagi molt bé. Adéu-siau. It's